I ara amb Nadal i Nadal, Jordi Nadal, bon dia.
Bon dia.
Rafael Nadal, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia.
A l'illa d'Hidra hi han passat celebritats de totes les disciplines artístiques i protagonistes de portada de les grans revistes de paper cuixé, com Mick Jagger, Sofia Loren o Jacqueline Kennedy. Però ningú no discuteix que aquesta és l'illa de Leonard Cohen. El cantant canadenc hi va viure 10 anys, primer escrivint novel·les i poesies i més tard component algunes de les cançons que li van obrir les portes de l'èxit, com Bird on the Wire.
Like a bird on the wire, like a drunken midnight choir.
A Cohen el vaig conèixer una tarda a Gat de Bèlgica, quan feia temps que havia abandonat Hidra. Per aquella època ja vestia sempre de negre i duia aquell barret fedora que semblava fet per descobrir-se davant de les persones que admirava més que no pas per lluir-lo amb coqueteria. Estàvem tots dos sols a la barra del bar Gen Marriott, que compartíem, i vam començar a xerrar de la tristesa i la soledat dels artistes durant les llargues gires internacionals, com la que ell començava 4 dies després a la capital flamenca. Cohen sempre havia tingut fama de conquistador i també s'havien publicat molt els seus estats depressius, però aquell dia no em va semblar ni una cosa ni l'altra. Això sí, diria que enyorava una bona conversa, una sobretaula agradable i la companyia dels amics.
I hope that you can just let it go by.
Quan no assajo, m'avorreixo i pateixo atacs de soledat, va dir de sobte. Home, si una cosa no li falta és popularitat i companyia, se'm va ocórrer contestar d'una manera segurament poc encertada. Em va explicar que estava fent temps abans d'anar a sopar amb una noia, que no recordo si era una executiva de la companyia discogràfica o de la delegació a Bèlgica de l'agència que la representava. En tot cas, no semblava tenir-ne gaires ganes. Soparem, faré un passeig vora al canal i després em tancaré l'habitació. I així cada vespre, fins que comenci la gira, va insistir en un to resignat, més aviat trist.
I have torn everyone who reached out for me.
I així, com un ocell en el filat, Rafael Nadal parla de Leonard Cohen en un dels seus capítols del seu llibre Mar d'Estiu, una memòria mediterrània, que vaig dir l'altre dia que me'l llegiria i ja me l'estic llegint. El que passa és que promocionar-lo ara, si no es pot comprar, què en traiem, Rafael?
Sí, no res, està al magatzem, o sigui que no el tindrem a les llibreries fins que aquest maleït virus no escampi, o sigui que hem de tenir una mica de paciència. Però ara t'escoltava perquè avui és un dia per una mica de nostàlgia amb aquest dia plujós que tenim almenys a Barcelona, que és des d'on t'estic parlant ara, no? I em vindrien moltes ganes realment de trobar-me a Hidra i de recordar Cohen i recordar aquesta conversa fantàstica que vam tenir sobre aquest tros de mar que hi ha entre les illes de Poros, Hidra i la costa de Pidaure, on hi ha aquest teatre grec que explico, que a pocs quilòmetres del famós teatre grec que tothom visita, Pidaure, n'hi ha un de petitet, de 7 o 8 graderies, que ara està convertit en un galliner i passegen les gallines. Al mig de l'arena hi ha una figuera i el que era l'escena del teatre ara és una fleca, o sigui que és aquestes coses fantàstiques que només poden passar en aquella terra grega.
Rafael Nadal, Mar d'Estiu, un llibre molt planià, eh?
Bueno, no ho sé, no, ja m'agradaria, perquè aquests dies estic rellegint pla i realment és fantàstic la senzillesa, la naturalitat amb la que explica les coses, que més et va semblant que està fent una cosa purament costumbrista i de cop te la deixa anar i et fot una fiblada extraordinària, no? Ara fa un moment llegia del llibre que avui us porto i recomano, que és Els pagesos, que és el volum 8è de l'obra completa de Destino, però que està compost de 3 textos diferents, i avui ara rellegia un tros, i hi havia un moment que hi havia un pagès que en pla s'hi acosta I li pregunto, bueno, i aquí a l'hora baixa, al vespre, quan el sol plega, què feu? I ell diu, bueno, ens acostem a l'escó, seiem i pensem. I diu, bueno, i cada dia feu el mateix? Diu, no, cada dia és diferent. Hi ha dies que només seiem.
Això ho he trobat realment brutal. Ara, a veure, Jordi Nadal, com a observador de tot el món de la literatura, jo et llegeixo un fragment d'aquest Mar d'Estiu, del primer capítol del Mar d'Estiu, del Rafael Nadal, que és la vida més personal, per entendre'ns, el que respon als prolegòmens de tots els viatges que després ens endinsa al Mediterrani, el que ens situa davant de la fosca, i tu em dius si és molt o poc planear. Jordi, d'acord?
D'acord.
La costa mediterrània està feta per caminar-la. Les carreteres solen ser vertiginoses. Van i venen, de revol en revol, del penya-segat penjat sobre el mar a les torrenteres que es repleguen cap als pendents interiors de les muntanyes com una gran ferida. El cotxe només permet una mirada llarga, global, que proporciona vistes magnífiques, però tendeix a uniformar els paisatges. A peu, en canvi, els accidents més extremats se suavitzen i els caminants acaben obrint-se pas amb seguretat pels corriols més atrevits. A peu, hi ha temps per descobrir els capricis de la natura, les roques modelades pel pas dels anys, els pins torturats per les ventades, els baladres salvatges que baixen dels turons més alts i esquitxen de flors roses els torrents fins que arriben arran de mar. Què et sembla això, Jordi?
Em sembla que tenen en comú una mirada generosa que es mira les coses, petites i grans, i a totes les fa grans perquè els hi regala una mirada que estima i que vol comprendre, una mirada que no jutja, una mirada que et fa sentir amb una certa harmonia amb allò que veus i allò que contemples i t'hi posa en una relació íntima i discreta. Una mirada que m'emociona. A més, que hem començat amb Leonard Cohen i la illa de Hidra. Com vols que no estiguem emocionats i conmoguts? La mirada, quan és generosa, conmou.
Rafael, ets o no ets planear? Amb aquest paràgraf.
No en soc, m'agradaria, torno a dir, m'encantaria ser-ne, perquè és realment el millor, amb molt... I bueno, és a dir, tot el que s'hi acostés seria fantàstic, però és impossible seguir pla, i l'únic que podem fer és llegir-lo, i per això el proposo, perquè jo crec que aquests dies, a més, en pla vol això, vol ser llegit amb tranquil·litat, estones, entrar i deixar-se portar, somiar una mica després d'haver-lo llegit, no? I bueno, jo crec que no sé si em deixes, ja que estem lectors, i tot i que he de dir que l'obra completa de Pla, pels que tenim una edat i tenim la vista una mica cansada, és difícil, necessitem noves publicacions amb lletra una mica més grossa, però deixeu només una cosa, que és de tardor, però que és exacta per un dia com avui. Diu, si us agafa el ruixat, la incomoditat és notòria i es pot agafar fred. Veure, però, caure la pluja obliquament, travessant la llum de préssec de la tarda de setembre. Veure com aquesta llum s'irisa ratllada per la pluja freda és realment bonic. El ruixat deixa els blats de moro brillants, brunyits, suavitza el verd de les userdes, suspèn les frondes en l'aire esponjat de la llunyania, mulla la llum moribunda suspesa en el vidre de la finestra d'una masia. Bueno, avui és la finestra d'una casa, d'un pis de Barcelona, en el meu cas, però els que ens estan escoltant, potser alguns tenen la sort d'estar veient la pluja des de la finestra d'una masia, i els envejo molt.
El Rafael Nadal en recomana avui Els pagesos, de Josep Pla, i el Jordi Nadal, Els sapiens, de Yuval Noah Harari.
Sí, i si em permets, abans, Josep, ja que tots llegiu a Pla, deixem que et llegeixi un fragment que sempre porto a sobre de Pla d'aleshores, un fragment molt curt. Em permets? Perquè
sí,
és una meravella, perquè tots estem en un moment que intentem celebrar la vida i estem amb l'ànima sensible i amb el sentit atent. Cito un fragment d'aleshores, de Pla, de l'edició del 53. Cito a Pla. Jo crec que, en efecte, els ametllers són cosa de poesia. Figuracions bellíssimes. Són cosa de tanta bellesa que quan, en virtut de la fugacitat de les coses, es produeix el desflorament, jo sento la mateixa buidor fonamental que vaig sentir el dia que a Càller, a Sardenya, em robaven la cartera. fi de la cita. És aquesta mirada tan sorprenent i tan generosa.
I sobretot una mirada molt contemplativa.
Sí, i molt sàvia i que celebra moltes coses. Ara que tenim tots els sentits molt més atents, molt més en alerta, avui m'acaben de dir que s'ha mort un molt bon amic meu de coronavirus.
Caram.
Tots tenim un sentit.
Tenim una mica la sensació tots plegats que cada cop s'apropa més, això.
Sí, un gran amic pintor, el Portilla, a Salamanca, i estic tocat. Llavors, em commou, i estar parlant de llibres em commou, perquè un llibre és el gresol, allò que diuen el crisol en castellà, el gresol, on es produeix l'alquímia, que se sintetitza un fragment de la vida d'una persona i del seu pensament i del seu coneixement, no? Llavors, anem a celebrar la vida i el coneixement. Quan parlem de Yuval Noah Harari, un professor d'història de la Universitat Hebrea de Jerusalem, un israelí especialitzat en història medieval i història militar, un israelí nascut al 76, que va estudiar a Oxford, parlem d'un dels pensadors del segle XXI més importants. Els seus tres llibres, Sapiens, de Animales a Dioses, publicat el 2014, Homo Deus, Breve Historia del Mañana, publicat el 16, i ara, publicat fa poc, 21 lecciones para el siglo XXI, són obres mestres. Per què són obres mestres? Són obres mestres perquè ens ajuden a pensar. Són obres mestres perquè hi ha una persona jove, intel·ligent i profunda que ens diu que la vida hem de fer una necessitat de no donar cap opinió per sentada. Són obres mestres perquè l'autor l'escolta gent molt, molt, molt important. Líders mundials, sí, encara sembla que en queden. L'escolta el Bill Gates, l'Angela Merkel. Ens poden agradar més o menys, però l'escolta l'Emmanuel Macron, ens l'escoltava el Barack Obama. És un home que ha fet tres llibres. Imagineu-vos, comença la primera frase del seu tercer llibre, el que ha publicat fa poc, 21 lecciones del siglo XXI, quan has venut de dos llibres abans 13 milions d'exemplars, la primera frase del teu tercer llibre ha de ser tremenda, no?, de sòlida, i diu, cito, en un mundo inundado de información irrelevante, la claridad es poder, fi de la cita. Fa poc, Josep, n'hem parlat tu i jo abans d'aquest programa, de l'article que ell ha fet al Financial Times Weekend, sobre la crisi del coronavirus.
Un article sensacional i, d'altra banda, molt lúcid, eh?
Molt lúcid i que fa pensar molt. I en aquests moments de la nostra vida, on hi ha molta informació circulant...
I no tota bona, diguem-ho.
I no tota bona i molta, molt nociva, no? Ojalà parlin més els científics i la gent que en sap. Jo penso que la nova normalitat que surti, que no serà pas només fàcil, la saludarem amb alegria, no? Però no serà pas fàcil. Ojalà manin i escoltem més els científics i els tècnics i els que en saben i a la gent, per altra banda, que hagi fet un bon batxillerat i estigui una mica impregnada d'humanisme. Perquè si tot és només números, no anem bé. Si tot és només el món sense cor i sense tècnica i sense compassió, no anem bé. La mirada de Yuval Noah Harari, els seus tres llibres, a mi m'han ajudat molt a endreçar coses al cap i he gastat un terç d'un llapis subratllant els tres llibres, eh? O sigui, compro llapisos bons per subratllar, no es trenquen les puntes. O sigui, he subratllat molt perquè ens ajuda a pensar sobre el món. De fet, el seu primer llibre, El pistoletasso de sortida, quan tot Déu va descobrir Harari, i qui no l'hagi descobert, doncs quina sort, perquè coi, que el compri com a llibre electrònic i que l'encarregui i que li serveixin, encara deu haver algú que serveix llibres.
Sí, perquè mira, avui en l'annex del decret del govern on hi ha les 25 excepcions a la regla, hi ha també a la 24 los que trabajan en la distribución y entrega de productos adquiridos en el comercio por internet, telefónico, correspondencia. O sigui que pots contractar els serveis d'una llibreria a distància. No cal que sigui de les més grans, pot ser una petita de barri que t'ho faci portar i realment el servei a domicili forma part de les excepcions a la regla del confinament.
Sí, i a més... Quan el tingueu, quan el llegiu, entendreu Si no ho heu fet ja, per què ha estat traduït a 45 idiomes? Per què ha venut 15 milions d'exemplars? Per què llegir-lo és fascinant? Per què aprens, 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 aprens a mirar el món i a interpretar? I per què aprens que les coses que diu que són interessants, que són lúcides, que són provocadores, que són fascinants, que són documentades, que trenquen mites, aprens que aprendre val la pena. Potser quan acabi tot aquest coi de crisi, potser posarem els llibres també, no només al Ministeri de Cultura i al Ministeri d'Educació, sinó al Ministeri de Salut, perquè tinguem una societat sòlida i sana i progressista, necessitem que s'escampi el coneixement, no les collonades de pseudociència.
No. Sapiens, aquest és el llibre de Yuval Noah Harari que avui ens recomana el Jordi Nadal, o Els pagesos, de Josep Pla, perquè, com deia ara el Jordi Rafel, aquests dies també, i tu també ho apuntaves abans, que per descomptat ens concedeixen una sèrie de temps extra, també són dies que ens permeten llegir coses que, en condicions normals, no dic que ens costessin més, però que necessitarien o exigirien una certa concentració, no?
Sí, home, jo se suposa que ara la gent té temps i, per tant, pot agafar lectures d'aquestes a les que entres i vas fent, i jo crec que, Pla, qualsevol dels volums de l'obra completa, aquests dies la gent ha citat molt alguns, han citat molt el Quadern Gris, per aquella famosa cita, precisament,
de la grip,
quan en Pla es refugia a Palafrugell, exacte, i diu, hi ha tanta grip que han hagut de tancar la universitat, no? Però qualsevol dels volums... Jo aquests dies també pensava en d'aquí dels pagesos, amb un tros en què en Pla es qüestiona com pot ser que els pagesos siguin capaços d'unir-se, d'ajuntar-se, i ara que veiem les dificultats que tenen alguns per treballar conjuntament, per posar tots els esforços allà mateix per veure si ens en sortim d'aquesta plaga que ens ha caigut a sobre, i a mi em fa gràcia recordar, Josep Pla arriba a un poble de l'Empordà i troba que les viandes dels horts estan sent devorades per una plaga de cuques, i llavors l'escriptor intenta convèncer els pagesos per tal que ataquin junts la plaga, no sé, amb alguna insecticida, no? I els diu, per què no us reuniu i en parleu, per què no us ajudeu? I li contesten, vostè ho veu tot molt senzill, molt planer, si jo començo el de més enllà no seguirà, si comença un altre potser jo no seguiré, li diu un pagès. Què hi vol fer si som així? Li insisteix un altre. Però encara que hagi estat sempre així, no vol pas dir que d'ara endavant hagi de ser el mateix. Com és possible que no ho comprengueu? Es desespera Pla. Finalment va i parla amb l'alcalde. No creu que es podria fer alguna cosa per matar les cuques? Reuneixi els pagesos, en parlin, matin les cuques tots a la una. Vostè va molt cremat, senyor Pla, ho veu tot molt planer. I l'escriptor es desespera i acaba i conclou. De senzill em sembla que no en pot pas ser més. I efectivament, de senzill no en pot ser més, tots a una. Té molt poc sentit algunes de les coses que estem veient aquests dies.
Rafel, moltes gràcies, una abraçada molt forta. Fins la setmana entrant, bon dia, bona hora. Jordi, igualment, també,
bon
molta
dia,
sort, bon dia.
Adéu, bon dia.
Sapiens, de Yuval Noah Harari, i Els pagesos, de Josep Pla. Jordi Nadal, Rafel Nadal, Nadal i Nadal,